6 minuts que passen de la una, arrenquem nova hora, darrera hora al matí a Ràdio Estel, i ho fem posant la lupa avui, aquest dimarts, a la nutrició. I és que les festes de Nadal són dates d'excessos a taula, i per això, doncs, el mes de gener, doncs ens toca ser, bueno, una bona època, hauria de ser una bona època per reprendre aquests bons hàbits alimentaris. Per tot plegat, avui hem volgut convidar al programa a una experta en la matèria perquè ens expliqui les claus per tirar endavant aquest bon propòsit. I us pareu, perquè agafo, prenc nota, perquè això a mi em costa la vida. Blanca Salina Roca, professora del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de les Ciències de la Salut de Blanquer Universitat Ramon Llull. Blanca, benvinguda, gràcies més que mai per estar aquí avui amb nosaltres.
Hola, Mercè, estic encantada.
Blanca, a veure, o sigui, això que dèiem ara de que el Nadal és època d'excessos a taula, en molts casos, a veure, és cert, perquè això és així.
És
no?
així.
Blanca, això és així. Però clar, també penses, bé, bueno, sopa de galets, jo ara això m'ho faig també una mica per jo, per justificar-me, eh? Sopa de galets, pollastre rostit, a veure, són plats en principi
de la cuina mediterrània.
D'acord.
Ja està, estem salvats.
Perfecte, són saludables?
Són saludables, sí.
Sí.
Són saludables en excés? No.
Ja.
Aquí ja tenim la paraula clau, l'excés. Mm. Tot en la seva mesura, doncs, pot tenir el seu joc. Realment són àpats que tenen un valor energètic alt. I no són aquests els plats potser més complicats, com deies, la sopa de galets o el pollastre rostit. Sí que podríem tenir, doncs, aliments que contenen, doncs, hidrats de carboni o que contenen més proteïna, sinó amb què acompanyem això, com ho maridem i com ho acabem. Aquests són els potser els excessos que més passen factura el mes de gener, com deies, en el nostre cos. És a dir, aquelles begudes amb què s'acompanyen la sopa de galets o el pollastre rostit, o bé el postre amb el que acabem el dinar i la sobretaula. Aquests dos punts, doncs, són els que realment ens aporten aquell valor calòric que no té un valor nutricional. Per tant, el nostre organisme funciona com un reactor. És com si ens imaginéssim un tanc on hi entra doncs, matèria.
Energia, no?
Aquesta matèria és energia.
Clar.
Però hi ha vegades que aquesta energia es pot transformar per un bé en el nostre organisme, com seria el cas, doncs, de les proteïnes, els hidrats de carboni, o d'altres vegades, doncs, ens aporta, doncs, un tipus de valor energètic que no ens dona un aport nutricional al nostre organisme, com serien, doncs, les begudes alcohòliques, que en excés, doncs, no són adequades pel nostre organisme, o bé, doncs, aquells productes més dolços, com tots tenim al cap, doncs, els torrons, que encara ara es treuen a les sobretaules, perquè aquest cap de setmana n'estic segura que més d'un dels nostres oients ha tingut a la sobretaula torrons.
Torronet, eh? Espera't, Blanca, mira, fem una cosa, puja't una miqueta més al micro, perquè, espera, si perdona, José, ara ja està.
Fantàstic.
Bueno, Peret, és que clar, la Blanca sap que hi ha un llistat de preguntes, però a mi que me'n sorgeix ara d'una. Tu deies ara les begudes alcohòliques en excessos, però begudes alcohòliques, hi ha algun punt que sigui...
La beguda alcohòlica mai hauria de ser dintre de la nostra alimentació. Sí que és veritat que contenen alguns compostos, com els tanins, doncs, que poden generar un benefici en el nostre organisme, però evidentment no ha de ser la base de la nostra hidratació. De fet, l'alcohol deshidrata, és un efecte interessant, això, que donaria per tot un programa, però l'alcohol en general, doncs, el que genera en el nostre organisme és un desgast. I ara, al mes de gener, potser el que nota més la població és aquest desgast, no? De vegades, doncs, persones, doncs, que es noten més inflades, de vegades persones, doncs, que es noten, a part de tots els processos gripals que hi ha, que això
donaria per un altre programa.
Donaria per un altre programa, perquè, fantàstic, també.
Segur que hi ha uns aliments que no ens els acabem, que ens podrien anar molt bé per tota aquella gent que ara
mateix
estigui.
Però ens anirien molt bé, no tant a nivell pal·liatiu, és a dir, com a tractament, en el moment és que de vegades sí. algun també, sinó com a prevenció. És a dir, per poder mantenir un estil de vida saludable, per poder mantenir-nos amb energia, sense doncs, patir malalties infeccioses lleus, com serien aquestes grips, en població adulta sana, perquè hi ha persones doncs, que ja tenen malalties de base que pot ser doncs, que els generi un problema important, la grip. Doncs en aquestes persones el que necessitem és mantenir-nos sans al llarg de tot l'any. Jo deia també en un altre programa doncs que al desembre deia, dic, anem prevenint el que ja ve. Si ens mantenim ara amb una pauta alimentària adequada, arribar el dia de 25 de desembre i fer fum, 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 menjar galets i pollastre rostit, doncs no ha de ser un problema gran.
No ens ha de passar factura després del gener.
No hauria.
Ja sé que això no es fa, Blanca, però digue'm, algun aliment d'aquests que tu dius que hauríem de tenir-lo al cap, o sigui, que hauria de constar sí o sí en aquesta dieta saludable de prevenció?
Doncs aprofitant que és temporada hivernal, i això ho hem de tenir molt en compte, tot el grup de les crucíferes. Les crucíferes són la col, el bròcoli, el bròquil verd, tot aquest grup de vegetals. És un grup que conté fibra, que ens ajuda doncs, a millorar el trànsit intestinal, evidentment, però també a regular l'absorció d'alguns greixos. I, d'altra banda, conté un tipus d'antioxidants, els beta-glucans, que afavoreixen tots aquests processos de reaccions que aliments com l'alcohol o l'excés de dolços doncs, poden generar. Per tant, totes les crucíferes, benvingudes siguin, a poder ser bullides. No cal invents de saltejar i de... Bueno, no té per què ser necessari. El gust i educar el paladar és una tasca doncs, que encara estem a temps de fer en la població. Estic convençuda que a poc a poc, si un compra bo, sí. doncs el plat a taula serà bo. Està clar.
Clar, som molts els que dèiem això, ara que hem començat, Blanca, que ens marquem aquest propòsit de cuidar el que mengem. Però què els hi diries tu? O què ens diries? No? Per on comencem? Perquè a vegades és això que se'ns fa com una bola molt gran. Dius, és que jo no sé per on començar.
Doncs moltes de les persones doncs, que ara et trobes allò pues, anant a comprar o al forn de pa, és molt probable que diguin, jo ara no esmorzo cap dia. Ara no sopo cap dia.
Sí.
O ara no menjo cap producte que sigui farinaci, no? Pasta, arròs, pa... doncs aquest és el primer error. Això seria el primer que diria. No fem alimentacions restrictives. Intentem recuperar el ritme del nostre organisme. Intentem escoltar també una mica què és el que ens demana a nivell energètic, quin és el cicle que nosaltres fem al llarg del dia, doncs quan estem més sentats, quan ens movem més, i distribuïm l'energia al llarg del dia. Fer dejunis prolongats o fer eliminar grups d'aliments no seria el més convenient. Per tant, per persones sanes. Llavors, la pauta general seria... anem a buscar el mantenir un patró alimentari regular. Aquesta part de regular, i entomant una mica la idea que deia abans del reactor, que si al nostre organisme l'anem, diguéssim, ensinistrant, això sona molt animal, però som així una mica, l'anem ensinistrant, aquest reactor va funcionant amb regularitat i sap quan li anirà entrant més energia i quan li anirà entrant menys energia. I es va adaptant, perquè som éssers que ens adaptem. Amb algunes coses no gaire, però en general el nostre cos té aquesta capacitat i no l'explotem suficient, té la capacitat d'adaptar-se. Per tant, totes aquelles alimentacions restrictives, el nostre cos les llegeix com ei, anem a guardar energia i en pic t'arriba alguna cosa d'energia, l'emmagatzemes tota. Per què? Perquè és la situació d'alerta. El cos no vol estar en situació de gana o estar en situació de restricció, perquè els nostres òrgans han de seguir funcionant. Llavors, totes aquestes alimentacions més restrictives el que generen normalment és que el cos no acabi d'adaptar-se i tingui una distribució energètica doncs, poc adequada al llarg del dia.
Clar, Blanca, per tant, el concepte detox, que ara l'estem escoltant molt per tot arreu, no?
O sigui, ui, a més, tope.
Clar, que és fer aquesta dieta per lliurar el nostre cos de toxines, és encertat? O sigui, és beneficiós? Pot arribar a ser beneficiós pel nostre organisme?
Doncs té una part beneficiosa, que és l'elevada ingesta d'antioxidants. En aquest sentit, això pot resultar beneficiós. El que no compraria, o el que, amb el que no convidaria els nostres oients, doncs, a quedar-se, és precisament, doncs, amb l'eliminació d'altres grups d'aliments. L'alimentació que ens ajuda, doncs, a mantenir més bon equilibri de micronutrients, que és bàsicament el que aporta les dietes detox, doncs, van molt ben enfocades de cara a els tipus de fruites que s'ingereixen, doncs fruits vermells que contenen molts polifenols i per tant tenen una capacitat antioxidant important pel nostre organisme, la hidratació, que també és algo que vetlla molt la dieta detox, doncs això sí que ho hem d'introduir, però ho hem d'introduir en aquesta pauta alimentària distribuïda al llarg del dia. Per tant, aquelles detox que simplement el que generen, doncs, és aquesta restricció d'aliments i substitució per batuts o similar, doncs aquesta part, doncs, no seria la més adequada. Si volem mantenir-nos sans al maig, clar, si volem, no, aquesta setmana vull notar bé, pues, potser sí, va. Però clar, hem de pensar...
A llarg termini, eh?
Clar, hem de pensar que, si tot va bé, doncs viurem més dies, no? Clar. Que avui.
Clar, 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 totalment d'acord.
T'ho poso complicat, eh?
No, al contrari. Jo crec que és molt útil. Quines diries tu, Blanca, que són les claus per aquella gent que ara cregui? No, mira, és que jo ja he guanyat quilos de més. Mm-hmm. Ara amb aquests Nadals, amb excessos, ens movem menys o tal que sigui. Mm-hmm. Sortim una mica de la rutina, no? Tots són plans asseguts, gairebé. Clar, això també compta l'exercici o l'activitat física. Quines són les claus per rebaixar pes? Mm-hmm. O sigui, el que volem ara, per exemple, és rebaixar amb aquelles persones que
deixem
de banda sempre, no? Blanca, les persones que realment ho necessitin, no? Què diries que hauríem
clar,
de fer?
Quina és l'arrel, no, d'aquest pes? Si és una arrel d'excés de greix o potser és un excés de retenció de líquids. Llavors, aquí és complicat. Llavors, hi ha una anàlisi que és valorar quina és la composició corporal de l'organisme, que és molt interessant, i llavors ens diu quina distribució tenim de matèria muscular i matèria greixosa i d'aigua. Llavors, si algú, pues, està a disposició de fer aquest tipus d'estudi, potser seria un dels primers passos que faria, posar-se en mans d'algun professional. L'excés de pes realment resulta un risc per al nostre organisme, i això cada vegada ho veiem més, doncs, amb el que és l'obesitat, no? Per exemple, primer abordatge, el que convidaria, doncs, és a garantir l'aport de fibra en aquestes persones, la hidratació i que sempre hi hagin vegetals en els àpats, fruites o verdures. Aquestes tres claus, doncs, poden ajudar i facilitar, doncs, a una regulació del pes. Per tant, la hidratació, el ingerir fruites o verdures en cadascun dels àpats i, d'altra banda, la fibra. Amb les fruites i verdures ja tenim una part, però el que seria convenient, doncs, que aquells hidrats de carboni, és a dir, el pa, la pasta, l'arròs, doncs, sigui més integral, que no emprengui la persona, doncs, més integrals que no pas refinats.
Clar, avui volem aprofitar que tenim amb nosaltres la Blanca Salina Roca, professora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, justament perquè ara parlaves d'obesitat. Per comentar una de les notícies, Blanca, de les últimes hores, que té a veure precisament amb la nutrició, no? Que es tracta de la descoberta, avui ens despertàvem amb aquesta notícia, la descoberta d'una proteïna clau per cremar el greix del cos i combatre la obesitat. Una condició que afecta, recordem, a 650 milions de persones al món. Blanca, quina lectura hem de fer d'aquesta descoberta? Fins a quin punt és important?
Evidentment és important, és molt important. Sí que recordem que és un estudi fet en un model animal. Sí que s'està començant a fer la traslació, doncs, a humans, però és un model animal, però ens ajuda a entendre el cos. Aquest reactor que abans jo comentava, és molt complex. És molt complex i que jo cada vegada que fem una mica més de recerca, doncs a la facultat me n'adono que cada vegada en sé menys, que hauria de tornar a estudiar, crec. O sigui, potser matriculo jo l'any que ve, perquè no acabem de conèixer-ho tot.
No? Sí, és que
espectacular, és el cos humà, és una passada. El que succeeix és que en el nostre organisme hi ha maneres de regular l'energia. Llavors, nosaltres ingerim aliments. Aquests aliments doncs, poden contenir més hidrats de carboni que dèiem abans o més greixos. I nosaltres anem emmagatzemant aquesta energia. L'energia es pot emmagatzemar en diferents teixits i un d'ells és el teixit adipós. Llavors, el teixit adipós, que n'hi ha de diferents tipus, el que fa també és regular la temperatura corporal. Això ho veiem molt clar, no? Aquelles persones doncs, que veiem més fredoliques acostumen a ser aquelles persones doncs, que, evidentment, tenen més activitat el teixit adipós que en diem marró. Llavors, aquest teixit adipós té una proteïna per regular el seu metabolisme. I aquesta proteïna, quan està en nivells molt baixos, es veu que la termoregulació està més activada. Per tant, hi ha més mobilització del teixit adipós, més mobilització de l'energia. Llavors, si mobilitzem més l'energia, vol dir que emmagatzem menys.
Clar.
Perquè estem mobilitzant aquella energia. Llavors, clar, moltes persones ara poden pensar, home, jo ja faig el que em diuen i escolta la Blanca Salina Roca i sempre faig el que ella diu i jo segueixo igual. És que cadascú tenim un reactor diferent, no? Aquesta interindividualitat de les persones és molt important. Per això també en aquest estudi el que estan intentant doncs, és també fer aquests transplantaments de teixit adipós, perquè aquelles persones que potser ja tenen uns nivells molt elevats d'aquesta proteïna, és difícil que aconsegueixin mobilitzar l'energia a través dels lípids, a través d'aquests greixos. Llavors el que passa és que bueno, necessitaríem canviar-los i entrar aquí en un món enorme de metabolòmica, doncs canviar-los i el teixit adipós perquè tinguessin menys valor d'aquesta proteïna.
Gràcies per aquesta lectura d'aquesta notícia, sens dubte que l'haureu trobat a tot arreu avui, sobre l'obesitat i sobre aquesta proteïna que ens deia, no? Que ens explicava la Blanca. Mm-hmm. Deixa'm, ens queden res, uns minuts encara, moltes preguntes, Blanca, hauràs de tornar, sisplau, t'ho demanem des del matí a Ràdio Estel. Algun truc, ja ho sento, és a dir, algun truc per no tirar la toalla?
Això és molt important.
Sí, no, i perquè, clar, és que volíem parlar també dels greixos i els ultraprocessats.
Que se'ns en va, se'ns en va. Vas a fer un cafè i dius, ai, aquell croissant, aquella que acompanyi. Ja ho fan mini, perquè a més tu mengis mini.
Sí.
Doncs aviam, és molt important que pensem en l'envelliment. I les persones que ja estan en l'envelliment, doncs que pensin en els seus nets. És a dir, hem d'intentar pensar en que la salut és una qüestió de passet a passet i que tota la feina que fem avui tindrà el seu benefici, si no decaiem, al dia de demà. Però sense oblidar doncs, l'efecte plaent que també tenen els aliments. I, per tant, cuidar també aquella gastronomia amb una quantitat de greixos adequada, etcètera, etcètera, però cuidar aquella gastronomia, que aquelles eleccions que fem d'aliments siguin de qualitat, com el que deia abans del bròquil. No és el mateix doncs un bròquil de proximitat que un bròquil que ha donat la volta al món per arribar a la verduleria. Aquest procés fa que doncs, tinguin s'alteri i no tingui el mateix gust que a nivell organolèptic que podria tenir un altre bròquil més de proximitat. Llavors, sempre intentar pensar doncs, en que el que fem avui tindrà el seu benefici el dia de demà. És una qüestió de passet a passet. És com quan ens recuperem, ens trenquem algo, un os, tenim molt clar que hem d'anar a la rehabilitació i que, bueno, primer costarà, però a poc, doncs en aquest sentit és el mateix. I hem de donar marge al nostre organisme. Des de la recerca intentem fer tot el possible per conèixer cada vegada més proteïnes i més entendre millor el cos per donar resposta a aquelles persones doncs, que tenen certament dificultats.
Per la gent gran, què diries que ha de tenir especialment cura del que menja? No? Què és allò, no? que potser...
Doncs la gent gran ha de tenir especialment cura de les proteïnes, perquè tenen gran dificultat en el recanvi proteic. La seva massa muscular cada vegada és menor i la massa muscular ens sosté, i per tant és necessari doncs, mantenir aquesta activitat física, però alhora una bona ingesta de proteïnes. Doncs ou, carn blanca i peix serien les opcions doncs, més convenients per ells.
Mira, ens estan arribant missatges, Blanca, em sap greu.
Ah, que emocionant.
Consultes. Sí, perquè, clar, justament, mira, amb l'inici de la conversa, Blanca, i acabem, si et sembla, sí. No? Hi ha un oient que ens està dient ara, justament, diu, us estic escoltant amb molta calma i m'està agradant molt el que està explicant la Blanca, però diu, clar, és que jo sóc de les que em trobo ara mateix. Bueno, em trobo mateix. Comenta que està oient que ja és el tercer refredat i que està menjant moltes mandarines, està moltes taronges.
Clar, les taronges i tots els productes que contenen vitamina C, la vitamina C és una vitamina que nosaltres un cop ja tenim el màxim en el nostre organisme, l'excretem per orina. Per tant, no consisteix en ingerir-ne més, sinó consisteix en ingerir-ne la quantitat adequada i diversificar. No sempre taronges, no sempre mandarines, sinó diversificar també amb els que deia abans, per exemple, els fruits vermells. I d'altra banda, doncs, mantenir també les proteïnes. Les proteïnes són les que també ens ajuden a mantenir el nostre sistema immunitari i una bona regulació. I, per últim, els probiòtics. Per tant, la vitamina C, però de diferents aliments, els probiòtics, com per exemple els iogurts, iogurt cada dia, a poder ser, i d'altra banda, el que comentava, doncs, la ingesta de proteïnes.
Doncs escolta, jo crec que ja està, que hauràs respost molt bé.
Molts ànims.
Molts ànims a tota aquella gent que ens estigui escoltant, que és que sí. és al·lucinant, eh? Blanca, no tenim temps per més. Moltes gràcies per visitar-nos.
Encantada.
Torna ben aviat. Hem conversat amb la Blanca Salina Roca, em deien professora, en aquest grau de nutrició humana i dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut de Blanquerna. Res, jo... M'estan dient des de la peixera, ens han vingut gana, no gana. Bueno, és que està bé tenir gana.
Ara del vermut.
Clar, no, ja està bé tenir gana també, Blanca. Fem res, un de bròcoli, sí. Fem una petita... Mira, jo hi vaig sopar bròcoli. M'has animat el dia.
Veus?
Que faig
veus?
Bé.
Veus? Molt bé, molt bé.
En fi, fem aquesta petita aturada i a la tornada li Osplugà, a Mentries. Va, parlarem una mica de filosofia. Ara tornem. Gràcies, Blanca.
A reveure.
Radio Estel. El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381 amb el concepte Dana. Càritas, allà on ens necessiten. Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Que amb els senyals horaris ara entraran. Què tal, Joan Trias?
Molt bé, molt content.
Estàs content? Perquè
sí.
Que bé, digues, comparteix. Per què estàs tan content?
Comparteixo, eh?
Sí, home.
El broc gros, eh?
Sí.
Perquè el Leo ja saps que ens té acostumats a modes diferents.
Modes diferents.
Estils diferents.
Sí.
I avui ve una mica de...
De què?
Que la gent m'entengui, perquè dir això a vegades porta connotacions dolentes. I no, em refereixo als seus orígens. Ve una mica de skinhead, que a mi és una estètica que m'agrada molt.
Ho dius per les patilles?
Sí.
Ja, bueno, 2025.
Patilles grosses, com afaitadotes,
sí.
No?
Com estàs, Leo Espluga?
Bé, bé, bé.
Escolta, arribat, podem explicar-ho també, això?
Sí, home, sí.
Pues pot bueno, puc explicar-ho, Leo? Sí, primer tant. De tot és a tu.
He arribat una hora abans. Bueno, ja.
Com?
He arribat una hora abans.
Leo Espluga te n'embanes, diu.
Però un moment, però m'agrada... He arribat una hora abans, però a consciència o...
No. O sigui, jo m'he posat l'alarma a les 12 per sortir de casa.
Iau.
I som-hi.
I ha arribat aquí Leo... Dic, Leo, però hola. I diu, bon any.
Bon any.
Sí, i dic, saps quina hora és? Diu, sí, 25, ara entrem.
I clar, dic, bueno, arribo 3 minuts abans, amb temps, tal.
Ja està.
Dic, i tant que has vingut amb temps.
Sí.
Una hora i 3 minuts. No?
He llegit 3 llibres i mig.
Què has fet?
M'he pres un cafè, he pipejat una mica alguns discos que hi havia i he estat escoltant música.
Anat a la Conxita, eh?
Sí.
T'ha agradat? Hi havies anat o no?
És xula, eh?
És molt maco el lloc.
Sí.
És molt maco.
A part, tens un bon apartat, no?, per llegir, crec,
sí,
o no,
sí,
al final.
Butaques,
sí. I per escoltar música.
Feia una mica de rasca i m'estava pixant, llavors entrava al lavabo.
Bueno, podem explicar-ho ja tot, Leo? Jo crec que avui m'has fet l'ensurt, el millor ensurt que m'ha fet algú.
Sense voler, completament... Jo he sortit del lavabo i s'ha espantat.
Perquè me l'he trobat de cop, no me l'esperava allà, el Leo.
Passen
coses. I què passarà avui amb el Leo Espluga?
Vull què?
De què el vols... Mira...
Què?
Que va arribar tant d'hora que li he passat el guió.
No es fa això, eh?
No.
T'ho has mirat o no?
No.
No t'ho has mirat?
No.
M'encanta.
He respectat el còdic original.
Del Trias.
M'agrada,
sí. Això està bé. Això és lleialtat, eh?
Això és lleialtat, sempre.
Correcte.
Mira, Mercè, any nou ple de reptes. No és fàcil enumerar-los tots de la quantitat que hi ha, però tampoc és difícil pensar en alguns que tots tenim al cap. Si parlem de reptes de cara a aquest, no només 2025, sinó... de tots els anys que vindran i a tot el món, podem parlar d'ecologisme davant la crisi mediambiental, de convivència multicultural, de sobirania digital dins un món artificial que ens ve a sobre, d'un món més racional versus un món més emocional, de l'organització com a societat. Com s'aborden totes aquestes qüestions des del punt de vista filosòfic, però sobretot què hi aporten a la visió sobre el món actual i el que vindrà? Doncs avui volem traslladar-li totes aquestes qüestions a Leo Espluga. Leo, comencem avui pel final. I et faig aquesta pregunta, com s'aborden totes aquestes qüestions des d'un punt de vista filosòfic?
Amb angoixa, no sé. o amb cinisme, no?, sobre les respostes de la filosofia sempre. No ho sé, i la veritat és que són tants problemes, és com... No tinc la diguéssim, la... Em dóna una mica energia de treure la terracota, no?, i fer aquí una... No sé, la veritat, o sigui, són molts temes que es creen grans, que al final responen bàsicament a una crisi de...
És a dir, perdó, mira, torno enrere. La filosofia ha de saber respondre o ha de saber pensar abans el món que vindrà?
La filosofia, si és coneguda per alguna cosa, jo crec que a diferència de les ciències socials, no, que jo no anomenaria la filosofia una ciència social, a diferència de la sociologia, el que sigui, no, etcètera, o les ciències polítiques, és que la filosofia no aborda el què, normalment, sinó es dedica a abordar el com. No? És a dir, com la filosofia, en teoria, no t'hauria de dir què pensar, sinó t'hauria d'ensenyar com pensar. No? La filosofia és un saber de caràcter abstracte. La filosofia... A vegades també versa sobre coses situades, no? Jo que sé, la crítica de la cultura, la crítica de la societat, etc. Però és cert que la filosofia no acostuma a ser un saber programàtic. És més aviat un... Mira, anem a posar-ho d'una altra manera. Quan hi ha dos tipus de coneixement, no? Bueno, hi ha molts tipus de coneixement, però a grosso modo hi ha dues maneres de relacionar-se amb els actes, no? És a dir, hi ha un tipus de raó... que, per exemple, Adorno i Horkheimer anomenen la raó instrumental, que es dedica a... És un saber com de càlcul, no? És a dir, és un saber instrumental en tant que, per exemple, les màquines funcionen d'una manera, per tant, conèixer les màquines es implica conèixer el llenguatge, posem, de programació, no? Que és el que és. No és ambigu. En canvi, el coneixement filosòfic és més aviat un art de pensar, diríem, no? Que no es basa en uns continguts concrets, sinó amb una manera de relacionar-se amb els conceptes. Tot això per dir que la filosofia... Jo sóc dels que pensa en que la filosofia té una tasca negativa, no positiva, no? La política és una tasca positiva, l'ètica és una tasca normativa, doncs diríem que la filosofia és una tasca negativa. És una tasca que o bé constata el que ha passat, no?, que seria la filosofia de caràcter més històric, o bé es dedica a fer una crítica del present, no?
Diu, està bé.
No, sempre tan optimista. M'estava guardant aquest pensament, sempre tan optimista. T'atreveixes a entrar en alguns d'aquests temes?
Sí, clar.
No filosòfica, eh?
Sí, sí.
Ecologisme i crisi mediambiental.
Bé, jo crec que aquí la postura fonamental, la postura filosòfica és senyalar una obvietat, no? Que és, diríem, en el caràcter ecològic i de crisi mediambiental, és, primer, jo crec, qüestionar el marc de debat. Seria una de les qüestions filosòfiques per excel·lència, no? Uh-huh. Per exemple, ara, amb la qüestió ecològica i la crisi mediambiental, es parla molt d'antropocè, per exemple, no? De com els processos geològics hem passat de que l'agent principal de modificació del medi és l'ésser humà, ja no són els propis processos de l'ecosistema, sinó és precisament l'ésser humà. Però jo crec que, per exemple, des de la filosofia, un exemple, per exemple, que la gent ho entengui, seria qüestionar aquest marc, no? Qüestionar aquesta paraula. I, per exemple, des de filosofia jo diria que no hauríem de parlar d'antropocè, sinó de capitalocè. Perquè no és que l'ésser humà sigui el principal agent de canvi, no? I, per tant, tots siguem responsables, sinó que el principal responsable dels canvis al medi no és l'ésser humà, sinó és els moviments del capital, del capitalisme. No? Per exemple, això seria un exemple. Amb la qüestió mediambiental també diríem que si tenim una baralla conceptual, no? Hauríem de dir que senyalar, per exemple, la qüestió de com, en un món de recursos limitats, una idea de sistema i de món que es basa en el creixement il·limitat, hi ha un col·lapse conceptual. No? És a dir, que és una cosa que la gent ha d'entendre, jo crec, i des de la filosofia hauríem d'assenyalar, i assenyala, de fet, com és teòricament impossible, o sigui, és fonamentalment contradictori en el mal sentit de la paraula, és una contradicció irresoluble voler un creixement il·limitat amb recursos limitats. I això és un fet fonamental que hem d'assenyar filosòficament, que per molt que agilitzem, fem més òptim aquest creixement, no resoldrà mai la contradicció de que els recursos són limitats. No podem inventar els recursos, no, diríem. Uh-huh. Hi ha unes matèries concretes que són les que són. Per tant, una idea de creixement il·limitat, que és a dir, seria aquest capitalisme financer, no? on bàsicament es crea valor del no-res, no? És a dir, hi ha un... Això, per exemple, quan es passa del capitalisme industrial al financer, bàsicament, el que succeeix és que el valor ja no es genera de la matèria, del treball, sinó que el valor, en termes macroeconòmics, es genera del moviment fiduciari. És a dir, això és, m'estic fotent un lío, però això és interessant. És a dir, els diners que a partir de la compra-venta d'accions, que és a dir, no té cap impacte en l'economia real, o sigui, la gent no ho nota, però aquest moviment...
aquesta circulació.
Exacte, on no són diners que aportin a l'economia real, sinó que és un intent de crear de valor del no-res per poder sostenir el creixement econòmic que acaba desembocant en, bàsicament, les bombolles que esclaten i que sí que la gent nota. No, clar, seria la idea. La gent no nota el creixement econòmic de fals, però sí que nota la patacada. No seria la idea.
Et dono una mica la contra... Com si no ho fes normalment. Anem a jugar una mica a la contra, perquè, clar, qui escolti Leo Espluga dirà... Oh, però és que la filosofia sempre és d'esquerres, no? Oh. Sempre ataquem el capitalisme. Oh. Hi ha filosofia capitalista?
Sí, clar. Bueno, hi ha una filosofia econòmica de... Jo més que et diria, jo et diria que sí, sens dubte, hi ha moltíssims autors, sobretot aquesta escola econòmica, que és també filosòfica, no? Que seria com l'escola de Chicago, l'escola ordoliberal, que es fonamenta sobretot en el creixement de l'Alemanya federal, no? Quan hi ha l'oposició amb l'RDA i l'Alemanya federal, no? Pues hi ha aquest ordoliberalisme, que són els pares del neoliberalisme teòric. Hi ha tota una sèrie d'autors que, per exemple, el liberalisme es pot fonamentar filosòficament, no? Aquesta idea de la defensa de la propietat privada i, per tant, d'una sèrie de llibertats que esdevenen a partir d'allà, no? Mm. Grans filòsofs capitalistes, doncs, jo què sé, els utilitaristes, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, D'allà es pot derivar també, bueno, John Locke, que és ambigu, és més, ell és més liberal que no pas capitalista, però aquestes autors.
I què hi diu aquesta filosofia capitalista sobre aquest qüestionar el marc del debat de la crisi medioambiental?
Ells et dirien que, al final, la justificació teòrica del... Hi ha moltes escoles, no?, que defensen el capitalisme. Hi ha que són, per exemple, més matemàtiques, com l'escola de Chicago, com deia, i n'hi ha que són com més filosòfiques, però bàsicament el que et diria és... Al final, justament avui, quan venia en bici, venia pensant en això. L'economia, perquè la gent ho entengui, quan parlem d'economia, parlem de... Amb uns recursos limitats, hem de triar uns fins i no uns altres. Això és economia, vale? Com hi ha economia del temps, economia de l'esforç... O sigui, el cost, per exemple, funciona de manera econòmica. O sigui, tu tens un temps limitat i en aquest temps has de decidir què fer. No? Pues l'economia és amb uns recursos limitats.
Això ho deia Pepe Mujica, per cert. Ho diu Pepe Mujica.
Encara ja és viu. Encara aguanta. Llavors, bàsicament, la idea és que si tu, a nivell... El món és molt gran. Hi ha molts interessos. No? Hi ha set, ara són 8.000, doncs 8.000 milions d'interessos individuals. I organitzar això és impossible. No? És literalment impossible organitzar tots aquests interessos. Per tant, ells argumenten que el lliure mercat és la manera més eficient d'harmonitzar tots els interessos individuals. I per un tema d'incentius, el mercat és la millor manera d'organitzar, de fer eficient el funcionament de l'economia humana. No?
On neix la teva problemàtica amb això?
La problemàtica d'això és que el que entenem per incentiu i per útil, si això és una cosa que argumenten molts autors, no? Però és com, si l'incentiu és la producció de benefici i no la d'utilitat per l'ésser humà, aquí tenim un problema, no? Si el que es busca és la rentabilitat econòmica i no el servei a la societat, tenim un conflicte, no, diríem. Què passa? Que ells et dirien que, per exemple, que allò que no és útil fracassa. Un producte que no sigui útil, la gent no el comprarà. Per tant, és el propi mercat que fa una criba entre el bo i el dolent. No? Una empresa que no ofereix un bon producte no funcionarà al mercat. Per tant, les empreses que existeixen és perquè ofereixen un producte que porta valor a la gent. No? Al final, l'argumentació bàsica d'aquesta gent és que una empresa és una gent que a canvi de diners ofereix valor.
Em deies utilitat versus?
Servei.
Val, respecte...
Benefici, diríem. Més.
Benefici, eh?
Sí.
Val. Respecte a això, respecte a utilitat versus benefici, com hauria de ser o com serà l'organització com a societat els propers anys? Es parla molt de postmodernitat, postdemocràcia, post-algo.
Sí, el post és, ens encanta el post, no? Bueno, jo crec que està bé, això ja és un tema, això ja és més especulació, eh? Això ja és especulació pura i dura, però sí que és interessant veure com amb la Francis Fukuyama, no? El gran Fukuyama, gran enemic, però bueno, escriu amb la caiguda del mur de Berlín, escriu un article que és un dels articles més famosos de la història de la filosofia contemporània, que diu, s'anomena La fi de la història, no? Ell argumenta bàsicament que amb la caiguda del bloc soviètic la democràcia liberal s'instaura com el sistema per antonomàcia, no? I que a partir d'allà ja no hi haurà cap gran canvi polític a nivell global, sinó que simplement hi haurà conflictes locals, etc. No? Que ja no hi haurà mai un gran qüestionament. Què succeeix? Que jo crec que aquest relat ha fracassat, no? amb el bloc xinès, etc. I estem en un punt, no?, on jo crec que la pantomima de la democràcia liberal s'està desmuntant, la ONU no serveix per res, la Unió Europea tanca files, i estem un altre cop tornant a aquesta plutocràcia clàssica imperialista on cada bloc imperialista està defensant els seus interessos, no? Estats Units tanca files, pues demana a Groenlàndia, Canadà parla del golf americà, el golf de Mèxic, Europa de cop augmenta els diners en militars... diguéssim, està havent-hi com aquest gir, no? Un altre cop.
És que intento llançar temes, per fer-ho fàcil, però si això és així, si tot és per blocs, el que s'està trencant d'alguna manera també és una certa convivència multicultural.
El tema aquí és que aquesta convivència multicultural mai va existir, sempre va ser un mite, no? D'alguna manera, sempre es va dir que convivència multicultural consistia en tu t'adaptes a les meves tradicions, no? És a dir, com la persona racialitzada es diu que és està integrada quan renuncia a la seva identitat en pos de la nova identitat colonial, no? Llavors, què succeeix aquí? Que la gent ha d'entendre una cosa, jo crec, que quan, per exemple, Deleuze i Guattari, a finals del segle XX, bueno, al final sí, el, diguem que sí. Tenen dos llibres que es diu Esquizofrènia i capitalisme, no, que tenen mil mesetes i l'altre. Bàsicament argumenten una cosa, que és com en el capitalisme avançat el centre es torna perifèria i la perifèria es torna centre. Què vol dir? Que el capitalisme és una força
desterritorialitzadora.
I llavors què passa? Que els moviments, els fluxos culturals i els xoques culturals i la pèrdua d'identitat i reconfiguració d'identitat es deuen a l'acceleració del capital. Quin és el problema? Que va tan ràpid que no pot haver-hi una recontextualització, sinó una mera esquizofrènia accelerada, no? Diríem, cultural.
Poso un Jordi, i jo només pregunto per saber cap on anem, perquè sóc un ser curiós de necessitat. Em deia, respecte a aquesta multiculturalitat, una frase que s'ha usat mil vegades. Qui no l'ha escoltat? Aquest, tu t'adaptes a les meves tradicions. I tu deies, tu, això no pot ser així, no? Però és que fa uns quants programes, Leo, parlàvem de llar. Si no t'adaptes tu a les meves tradicions, on queda la llar?
Clar, el problema és que aquí, quina noció tenim de llar? Tenim una noció de llar derivada de la figura del pare patriarcal freudià, no? La llar és l'autoritat sobre el territori, la llar no és la propietat. És una cosa que, o sigui, la llar no és un règim jeràrquic, això no és la llar. Això és el pattern romà, no? que no té res a veure, no? Llavors, què passa? Que la llar no és un terme opositiu, no és un terme restringit, o sigui, no hauria de funcionar de manera restringida.
Què vols dir? Com és d'aquesta manera?
És a dir, com la llar no és allò que suposa allò de fora. La llar no és la propietat privada, no és aquest reducte on jo en mi casa hago lo que quiero. Això no és la llar, no? La llar no funciona per aquí, la llar és més aviat una comunitat d'acollida, no?, en aquest sentit. I la llar la configuren els seus habitants, no? És a dir, com és la congregació de les persones les que configuren la identitat del lloc, no? I en aquest sentit, també, hi ha processos històrics en els quals estem inscrits i és molt pervers, jo crec, també, no acceptar les conseqüències històriques de ser una nació que ha estat i és colonialista i imperialista. És a dir, no es pot pretendre haver fomentat tota la riquesa europea sobre l'expoli i després, quan les conseqüències d'aquest expoli ens arriben, argumentar que això nosaltres hem de protegir les nostres tradicions. És obscè.
Riu el Trias.
No, perquè em fa pensar molt. Per això m'agrada que vingui Leo Espluga en aquest programa i en aquesta emissora, perquè mentre parla el cap em bull i em va fent... Però va, acabarem amb una darrera, que jo crec que engloba moltíssimes coses, aquesta darrera. Com saps, Mercè, darrerament, els darrers anys, s'ha posat molt sobre la taula, també conscientment arran d'una pandèmia. Si mirem més cap a la salut mental, si mirem més cap a l'emoció que cap a la raó, entesa com el que deia el Leo, com a benefici. Si el món mira més cap aquí, no li vull preguntar tant per al món, sinó cap al seu món, que és la filosofia. La filosofia que ve o que està venint és més racional o més emocional?
Aquesta resposta no és incontestable, més que res, perquè no existeix un bloc unitari, no existeix una comunitat filosòfica. No, la filosofia no funciona com la ciència, que hi ha una comunitat que es posa d'acord en certs principis, no? És a dir, hi ha filosofia... Avui en dia coexisteix una filosofia nihilista, amb una filosofia de l'esperança, amb una filosofia cristiana, amb una filosofia atea, amb una filosofia de l'est, no hi ha un bloc conscient. Jo et diria que sí que crec que hi ha un viratge històric, sobretot a partir del segle XX, on la racionalitat entesa com aquesta raó il·lustrada comença a desmuntar-se. Perquè comença a haver-hi aparició de cop de tot un grup de la dona, grups subalterns, que comencen a qüestionar aquesta racionalitat hegemònica. I jo et diria que, i sobretot, es comença a qüestionar, i que és en la postura on jo m'inscric, l'oposició binària entre raó i emoció, no? Com separar-les com dos blocs separats, el qual és patètic, ridícul, i completament deshonest. No? Aquest dualisme no se sosté, perquè la defensa de la raó és una defensa emocional. I la raó està moguda per motius emocionals i de desig. No hi ha desig sense raó i no hi ha raó sense desig.
Què? Aquest 25 amb força, eh?
Podem quedar-nos aquí. Guardem aquest tall per la setmana que ve i aprofundiries.
Sí, tant.
No?
Sisplau.
Sí, tant, i tant, encantat.
Està molt bé, tot el que dieu. Jo us estava escoltant. Deia, no dius res. No.
Són les plues.
És que estic escoltant.
En sap un tou.
Estic escoltant amb atenció, com diria el mestre Virgilià, em farà. Posem una música, que heu preparat o no?
No, és que a mi m'agrada molt aquest tema i crec que venia molt a cuento.
Va, sona així.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, que arribem al punt de les dues tries, Leo, i tenim el nostre convidat especial,
ara,
que és el Jaume Borja. Jaume.
Convidat especial i tot, eh? Me va pujar lo rango.
Dic que en Jaume em va emocionar molt ahir, em sembla que va ser ahir.
Sí,
Em vas emocionar molt.
Gràcies. Mira, en un anell que em va regalar Mercè t'envio un cor.
Que bé.
Gràcies, Joan, gràcies. A mi va ser una cadena d'emocions perquè a mi em va emocionar. O sigui, tot va passar. La culpable és Mercè Raga, que ho fa tan bé, que va fer una intro que em va fer pujar tota la emoció a la gola i llavors ja... no vaig
Mira,
poder.
Que bé que diguis això, perquè això és una cadena de reaccions. Ah, clar, jo aquest guió, aquest text, me'l va escriure en Ferran Capdevila.
Per Bravo! Tant,
és una...
Que bonic, Mercè, això.
Que és veritat, no? Vull dir, és que és... Això és treballar en equip.
Sí. I ahir va passar això, va passar la màgia de la ràdio, fruit del treball en equip. Vam rebre uns convidats brutals i vaig acabar plorant en directe. No ploro mai, Leo Espluga, llavors mira.
Daniel és el migmetratge que s'està construint.
A través d'un Verkami, eh?
Sí.
Podeu participar.
Exacte.
Tu hi vas participar.
No ho he fet encara, però em vaig comprometre, eh? Ho faré. De veritat.
Jo li vaig fer, li vaig passar a la Caselles.
Ah, ja li va... Com no justificant. Molt bé, no, és que ho haig de fer.
Vaig veure com va pujar aquella portació.
Ara m'ha vingut un flash, perfecte. Gràcies a la vida, perquè hi havia un nom que necessito dir una cosa i no em venia, perquè Leo Espluga...
Vols dir-li alguna cosa,
Leo Espluga? Sí, vull dir-li alguna cosa, Leo Espluga. Bueno, avui veig, jo no sóc filòsof, però estic percebent a nivell d'energies que avui la societat està molt desordenada. T'ho dic en sèrio, avui concretament, eh? Què dius, José? Ah, em pensava que era una veueta d'estes que m'encanten, que em tira ell sempre, del plan se lo inventa, però no, ho estic dient, això. Jo no sé què passa, però damunt ara entro en aquest estudi i veig gots de plàstic tirats per en terra. Sí, ja els he plegat
jo. Ah, no ho havia vist,
perquè
això.
Perquè de convidat especial res, o sigui, servei de neteja, a mucha honra. Després també, lo bolso de Mercè Raga damunt la taula com si fos Belén Esteban, o sigui,
preciosa,
què està passant?
Jo avui l'he deixat a terra, mira, precisament.
Ja!
Recupera la cadira.
Uau, que gran, eh?
Xulo, també, eh?
Sí, està guapo.
I això, i reconduir lo fil, volia dir que Leo Espluga, jo que moltes vegades penjo els seus vídeos a les xarxes de Ràdio Estel, ets una persona molt influent. Jo no sé si sou, ho sabem, però no sé si sou conscients fins a aquest punt, perquè, clar, quan ell accepta la col·laboració i el vídeo surt tant al nostre perfil com al seu,
pum,
jo veig comentaris d'una gent tan top,
genera,
que
estos
sí que són especials. Rollo, los seus vídeos los comenta ni más ni menos que Rodrigo Cuevas. Cantant, transgressor, donde los haya. Jo dic, hola, ara em sortia Rodrigo Cuevas i em volia morir buscant-ho a internet, però m'ha vingut la inspiració.
I t'ha vingut el flash.
O actors com Ramon Pujol, o gent molt top, que és... Jo, ara ja, la meva diversió és a veure qui comentarà el vídeo de Leo Espluga. que el seguís...
Fem-ho, això.
Que el seguís... Vale, us ho dic cada setmana, sí. Del plan, la setmana passada. No t'importa, no, o què?
A mi m'és igual.
Bueno, a veure, és públic, que no comenten, si no volen que jo ho digui.
Per suposat.
O sigui, Leo Espluga està molt ben connectat.
Ja me'n sabia.
Saps prou.
Sí, no,
ja, no ho sé, no m'ho imagino, no? La magnitud. Qui pot arribar a comentar el vídeo de Leo Espluga?
Qui pot arribar? No. Qui t'agradaria que comentés un vídeo de Leo Espluga?
No sé. És que ara diré gent que realment no m'agradaria perquè és gent com així molt... Jo cada vegada sóc menys mainstream, tot i que ho semblo molt, eh?
Llavors... Al final, mira, el més interessant, la gent que s'ha de conèixer...
Ara.
Bravo!
No se sap qui és.
Bravo!
O sigui, la gent que mou els fils, guai. La gent influent, de veritat.
Estic d'acord.
S'ha de ser l'artista favorito de tu artista favorito. Aquest és el punt, sempre.
Estic d'acord, i en la línia del que dius, aquí hauríem d'entrevistar una vegada a la setmana gent anònima, en plan, la primera persona que passes pel carrer.
Mira.
Així, no, no.
Compte, perquè cada perla la gent flipa.
Però d'aquí surten les millors entrevistes, perquè al final, Leo Espluga, estaràs d'acord en mi que la línia del que tu dies, aquí i a totes les ràdios i a totes les teles sempre surten los mismos perros con diferentes collares.
Escolti, per què no fem un filosofia al carrer un dia?
Vols fer-lo?
Sí, els dos. Surteu al carrer i...
Mira.
Quin feo, si no.
Ah, molt bé, sense el consentiment de...
Mira, tu no vols, eh? Que tens por del que digui la gent, o no?
No, tinc mandra. Tinc mandra.
Per què?
Perquè... Ja, o sigui, ja tinc moltes... Tinc masses converses a la setmana d'azucarillo de cafè. I hi ha un pur on a vegades em saturo.
No. Ara diguem la veritat, eh? Les converses que tenim aquí són una mica azucarillo de cafè, o no?
No. No, perquè no hi ha... Jo, mentre no escolti la frase aquesta de estic a un punt de la meva vida...
Uf!
Saps? Bueno,
pues jo la això digui... fa por, eh? Quan et diuen això.
Mandra.
Sí, fa mandra, fa mandra. Però bueno, la gent té dret a... Jo també,
a
jo també.
A punts de la seva vida.
Sí, jo també perborreo molt, està bé. Però no mi.
Saps qui m'agradaria a mi que comentés un vídeo de l'Espluga?
Qui?
Belén Esteban.
Ja, bueno, ja l'he pensat, però per no ser tòpic no l'he dita. Però m'encantaria.
M'agradaria molt.
Què opines de Belén Esteban?
Bueno, jo sempre he pensat que això és com l'era mitjaval i el renaixement. O sigui, els bojos són necessaris a la societat.
Absolutament.
Jo estic molt a favor dels bojos i els personatges grotescos i carnavalencs. O sigui, com
totalment.
El carnaval de la vida.
Faranduleo. Sí. Escolta'm una cosa, demà a la meva secció, que vinguen a això, rebem...
Tu estàs preparant l'estudi perquè demà que dinet.
Rebem?
Perquè...
M'agradaria donar bona imatge.
Hi ha molta gent que ve a l'estudi demà.
Sí, i en exclusiva, que no han anat a cap altre mitjà. Lo guanyador de López Fes, en exclusiva. I en persona, no per telèfon.
Bravo.
Aquí, carn i ossos.
Qui és el guanyador?
Marc Andorell.
Marc Andorell.
Representant d'Olot Televisió.
D'Olot?
Olot, de Terres Volcàniques.
Jo és que d'Olot, representant d'Olot Televisió, del Maresme.
Sí, ha sigut... Escolta'm, ha sigut...
Déu, guapa, Déu.
Ja? Ha sigut un pelotazo?
Va, t'ho expliques demà.
I demà criticaré molta gent, perquè ara tothom s'ho vol a robar carteres.
Déu. Leo Espluga, adéu.
Adéu-siau. Vaja.
Us deixem amb l'Ignasi Miranda, que vagi bé, fins demà.